El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al tercer Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres tres col·laboradors de sempre. Comencem saludant a l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Hola, què tal? Bona nit.
De què ens parlaràs al programa d'avui?
Avui ja veureu que el tema serà molt interessant, ja que farem una diferenciació entre el que s'entenia en l'antiguitat per ètica i el que va succeir més posteriorment, que va ser la moral. I, si se'm permet,
sí,
m'agradaria preguntar avui als nostres advocats, Francesc Toro i Cels Naranjo, què ens porten avui al cafè?
Bé, doncs el que us explicarem avui serà un comentari des d'un punt de vista jurídic, com acostumem a fer, sobre els passos que ha seguit l'executiu català des de que el govern espanyol va decidir impugnar el 9-9-N fins avui mateix, que ha pres de nou decisions l'executiu que encapçala Artur Mas, i doncs intentarem explicar-ho per tal de fer-ho una mica més entenedor.
A banda de les nostres seccions habituals, també ens acompanyarà el sommelier Lluís Romero per parlar-nos dels seus vins del Clos dels Cims, que han estat inclosos a la prestigiosa Guia Penyin. Així que, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 7 de novembre com avui de fa uns quants anys. El 1822 s'inaugurava la Universitat de Madrid, que després seria la Universitat Complutense. El 1823, el general Riego va ser executat a Madrid. El 1835, l'estat de Texas es separa de Mèxic. El 1867 neix Marie Curie, que el 1911 seria Premi Nobel de Química. El 1893, un grup anarquista llança una bomba al Liceu de Barcelona que causa la mort a 14 persones i en fereix 6 més. El 1917, Lenin es converteix en el primer president de la Unió Soviètica després de l'assalt al Palau de Luxemburg. El 1921, Benito Mussolini es converteix en duce, en la reunió constituent del Congrés Nacional Feixista de Roma. El 1942, durant la Segona Guerra Mundial, els aliats desembarquen al nord d'Àfrica, amb més de 100.000 soldats. El 1991, el jugador de bàsquet Magic Johnson anuncia que es retira després de descobrir que és portador de la sida. Avui al cafè ens visita el sommelier Lluís Romero. Els oients més fidels de Punt Set Ràdio el recordareu com a col·laborador d'Una Finestra al Baix Montseny. A banda de col·laborar aquí a la ràdio, també fa el seu propi vi. El seu vi, el Clos dels Cims, ha obtingut 86 punts sobre 100 a la prestigiosa Guia Penyin. Per parlar de vi i del seu projecte del Clos dels Cims, avui ens acompanya en Lluís Romero. Bona nit, Lluís, i ben, tornat aquí a la ràdio.
Gràcies.
Bé, què significa per tu el reconeixement que t'ha fet la Guia Penyin amb el teu vi?
Bueno, el reconeixement en si és una mica anecdòtic, però el que sí que fa és reconèixer que des d'una vessant molt modesta, amb ganes i amb il·lusió, es poden fer coses xules, no? I que a sobre algú t'ho reconegui, doncs sempre és maco.
Perquè tu has obtingut 86 punts sobre 100. Pels que no estem tan avesats a les puntuacions de la guia, això és molt, és moltíssim. És...
Diríem que, per situar-vos una mica, l'escala, com tu bé dius, va sobre 100. Llavors, els grans vins de l'estat se'n poden anar dels 90 als 100. I entre la línia aquesta dels 85 i els 90 hi ha els vins, diguem-ne, no potser els més espectaculars del país, però sí un esglaó per darrere.
Sí, serien vins notables, no?
Sí, podríem dir-ho així.
I com et vas assabentar que t'havien inclòs a la guia?
Bé, és una història una mica curiosa. Primer, deixar clar que jo el que tinc és... Jo en dic vi de jardí perquè jo no tinc una gran vinya, sinó que no arribo al centenar de ceps. I jo sempre explico que, així com la gent s'envolta a la casa de tomaqueres o de pastanagues o de qualsevol altre fruit, a mi, en el meu cas, com que la meva passió era el vi i els cellerers amics meus ja estaven farders de que els estigués tot el dia deixant el rotllo del vi, em van suggerir, ostres, per què no plantes quatre ceps i així entens una mica bé com funciona, no? I així va començar, sí, vaig demanar els meus quatre ceps, els vaig plantar a casa, vaig fer analítiques de sol, el que faria qualsevol celler, però a petita escala, no? I a partir d'aquí vaig començar pràcticament a elaborar amb vi. L'única que m'ajuda és la meva filla Alba, que té 5 anyets, Ella m'ajuda a podar, ella m'ajuda a collir el raïm, m'ajuda a fer absolutament tot. I com que jo vaig començar en el món del vi molt de la mà d'aquesta guia, perquè és una guia que quan no en tens ni la més petita idea de quin vi pot ser xulo i quin no, la gent s'hi aboca, és un referent per tothom que li agrada una miqueta el vi, doncs va ser la idea aquesta de dir, bueno, mira, tants anys llegint aquesta guia, anem a enviar-los una ampolla als crítics de la guia, tipus anècdota, no? I dic, me la deixaran pel terra i em diran que això és imbevible, no? Sempre amb aquesta sensació que ets molt petit i que el que estàs fent és, no arriba ni això ni anècdota, dèiem, no? Bueno, va ser enviar-los i a la que vaig comprar la guia com compro cada any per pura curiositat i que ja veuràs tu ara l'estrossa que m'hauran fet, trobar-me allà 86 punts i clar. La recompensa més grossa, dir-li a la meva filla, dir-li a una nena de 5 anys que les hores que passa ja a la vinya amb el seu pare plena de picades de mosquits i de fangs, doncs mira, algú...
Que estan tenint una recompensa.
Exacte, algú havia reconegut com un producte
i
interessant.
M'imagino que, com tu dius, un vi molt artesanal devia ser una sensació molt gratificant.
Sí, perquè és que ja no és... Si tu treus un vi d'una vinya... O sigui, si la vinya és teva, òbviament que la sensació sempre és molt grata. Però és que això no arriba ni a vinya, és un vi de jardí. Vull dir, és la terra que jo trepitjo cada dia quan surto de casa. I d'allà ha sortit el vi. Vull dir, els meus fills esclafen el raïm. La meva filla posa els taps a les ampolles. Entens? Llavors, que algú et digui que això, algú que és com el senyor Pinyin, un dels crítics més grans de l'Estat, això li agradi, però sempre és xulo, és maco.
I creus que aquest reconeixement de la guia Pinyin et pot ajudar a fer créixer el Clos dels Cims, a
no.
fer-lo arribar més?
No.
No?
No, per una senzilla raó, és el que et dic. El Clos dels Cims, bueno, té altres coses, però...
Sí, després en parlarem.
Exacte. El que és el vi en si no pot créixer més perquè jo no tinc més terreny. El terreny és el meu jardí, allà on s'acaba... Bueno, tinc 200 metres quadrats més, que hi podria posar 4 ceps més, però els meus fills es quedarien sense àrea de jocs i tindria problemes a casa. Amb la qual cosa, no. No és l'aspiració ni que creixi, ni donar-me a conèixer, ni que sigui un producte excessivament popular, perquè després, per desgràcia, no el puc compartir. I la producció és molt petita, els ceps són encara molt joves, surt molt poquet raïm, i és un vi per quan venen amics a casa o familiars o gent que li agrada el vi i passa per casa, obrim unes ampolles i llestos, però no n'hi ha com per vendre. I no és una perspectiva comercial en absolut.
Perquè quan ens parles de producció petita, ens has dit 100 ceps, més o menys quantes ampolles parlaríem?
És que aquí hi ha un altre factor. Un cep no comença a ser mitjanament productiu, en quant a quantitat i en quant a qualitat, fins al 7è o 8è any. Jo estic parlant d'uns ceps plantats fa 3 anys. Vol dir que en prou feines comencen a donar algun penjoll. No n'haurien d'estar donant, però la planta està valenta, està còmoda, i llavors deixen algun penjoll. I amb allò és amb el que hem aconseguit fer unes ampolletes. Estem parlant de que quan els ceps tinguin 6-7 anys podem estar fent 150-200 ampolles com a molt. Com a molt. Res més. No n'hi ha ni que vulgui. O li compro la finca al veí o ho tinc complicat.
Però tot i així... Estàs fent un vi artesanal, estàs desenvolupant el que és la teva passió, però com neix aquesta passió?
Bueno, és una mica a base d'això. Un dia em va picar, no sé massa com, la curiositat pel vi, i bueno, pues, ampolla rere ampolla, celler rere celler, entrant cada vegada una miqueta més en el món, i quan comences a entendre una mica tot el que hi ha darrere el vi, especialment des del dia en què plantes un cep a casa, comences a entendre moltíssimes coses. Llavors, entens que no és un producte industrial, no és un producte com podrien ser molts productes alimentaris dels que tenim a dia d'avui a casa. És una cosa que és pura expressió del terreny. Al final és una planta que l'has de cuidar i en funció de com la cuidis et dona un resultat o un altre. I la intervenció aquí és mínima. Vull dir, és el mos que deixa anar la planta, el fermento, ni el filtro, ni el clarifico, ni l'estabilitzo, ni el faig absolutament res. Un tap i llestos.
Perquè ara que ens anomenes alguns elements per fer el vic, quines són les característiques que té el teu vi, que sigui de petit estoc?
Jo m'agrada molt pensar que és un vi que parla molt de la zona on neix, perquè jo, la casa meva està a sobre de tot d'una urbanització d'aquí al Montseny, uns 200 metres d'alçada, i el terreny és bàsicament argila amb sorra, i llavors el que dona és una certa corpulència al vi, però alhora és molt afruitat. És un vi que molta de la gent que m'ha provat, l'ha tastat a casa, diu que li fa pensar més en que estigués fet amb fruits del bosc que no pas amb raïm. És una fruita molt madura, molt fresca, és un vi sense grans complexitats, però és molt amable de veure, és molt agraït. Sembla que t'estiguis bevent una melmelada, pràcticament. I agrada molt.
Perquè tu, quan vas plantar el primer cep, ja et vas plantejar d'aconseguir aquest vi que dius afruitat, que recorda la melmelada, o és una cosa que et vas trobant en el procés d'elaborar el vi?
Bé, a l'hora de plantar, com fa qualsevol celler, qualsevol que inicia una plantació, tu agafes una mostra de sol a dues profunditats diferents i ho portes a l'INCAPI, a l'Institut Català del Vi. I llavors ells t'analitzen el sol i en funció de la granulometria, la densitat, el tipus de minerals que tinguis al terra, t'aconsellen. Llavors, de les opcions que em van recomanar, jo sóc un gran amant del Syrah, que és la varietat amb la que està fet el meu vi, i com que és la varietat que m'agrada i va semblar que més o menys es podia adoptar les condicions, vaig pensar, doncs, si a mi m'agrada el Syrah i sembla que aquí pot encaixar Syrah, doncs Syrah. I a partir d'aquí, com s'expressarà la planta és sempre un enigma, perquè és que hi ha tants factors que influeixen que és pràcticament impossible deduir què en sortirà.
Perquè a banda del raïm i el sòl on es planta, quins factors més s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar vi?
La pluviometria, és a dir, si li cau molta aigua o poca. Hi ha varietats més sensibles a la sequera, o sigui, algunes que necessiten una petita aportació d'aigua, n'hi ha d'altres que pràcticament sense aigua se'n surten molt bé, n'hi ha unes que requereixen més insolació, d'altres que necessiten menys, els contrastos tèrmics, si la temperatura del dia i la nit varia molt, infinitat de coses, la resistència segons quines plagues, d'insectes, doncs has de tenir en compte infinitat de factors.
Per exemple, a la zona on ens trobem nosaltres, al Montseny, és difícil fer-hi vi?
Sí. Sí? La viva prova és que hi ha un sol celler en tot el Montseny.
Quin celler és aquest?
Que és el del Josep Trallero, a Montsoriu, el del Serrat de Montsoriu, l'únic. És difícil per, bàsicament, per una qüestió de pluviometria, i plou força. Sempre que mires un mapa de pluviometria de la zona, hi ha una taca verda, que som nosaltres, una mica la regió del Montseny. Per això tenim els boscos i la natura que tenim. Ara, en quant al vi, ho complica, perquè sempre plou molt, això genera molts fongs, els fongs provoquen que bona part del raïm l'hagis de llençar cada any, tot i estar-hi molt a sobre, i ho fa difícil. No és la millor de les regions per fer vi.
Necessitaríem potser una zona més seca.
Home, agrairia. Sí, el raïm és una planta 100% de secar. Quan menys plogui, amb una petita aportació d'aigua durant l'hivern, la planta acumula reserves i tira sola tot l'any.
Perquè el Montseny és una zona difícil, però el poc vi que s'hi fa, del celler que ara ens comentaves, quines característiques té? Quin tipus de vi es fa?
Jo diria que tant el meu vi com els vins d'en Josep, que porto anys bevent, jo crec que parla molt bé de com és la gent d'aquí, com és el clima d'aquí, com és una mica el tarannà de la gent d'aquí. Jo sóc relativament nouvingut a la regió, jo era del Maresme, i sembla que estigui al costat, però el canvi és notori. I a mi em sembla que transmet una mica aquesta sensació. És com molt directe, molt honest, corpulent, si vols difícil d'entendre, però una vegada t'hi acostumes, jo crec que és superamable. I és una mica el perfil que a mi em transmet la gent de per aquí.
Sí, està bé, perquè llavors estàs fent una comparació entre el vi i la gent.
Jo crec que és just això, eh? Jo crec que igual que tu et condiciona una mica l'entorn en el que has crescut, pues la gent amb la que has conviscut, el tipus d'aficions que has tingut, la meteorologia, totes aquestes coses, a la planta és exactament el mateix. Al final, allà on neix, es comporta d'una manera diferent perquè l'entorn és diferent.
I això creus que es produeix en la majoria de denominacions d'origen?
Sí. Sí, jo crec que sí, sempre que tu deixes que la planta s'expressi. Sí, si tu condueixes la planta d'una determinada manera i després... Jo sempre dic que hi ha cellers i hi ha laboratoris. Òbviament que hi ha certs factors que tots els cellers cuiden i que controlen, doncs acideses, graus de maduració, etcètera, etcètera, però després hi ha moltes coses que es poden corregir de manera més o menys noble, diguem-ne. Llavors, si tu el vi no el corregeixes i deixes que la planta s'expressi, jo crec que sovint parla del territori on creix la planta. Si intervens massa, doncs com tot.
I tu, com a sommelier, de què ets més partidari? De deixar que la planta s'expressi o aquest vi més de laboratori, perquè ens entenguem?
Jo sóc absolutament partidari de deixar que el cep s'expressi, perquè prendre'm un vi, entenem-nos, no ho sé, prendre'm un vi de la Conca de Barberà que em recordi un priorat no té sentit. Quan vull un priorat me'l prenc del priorat, que vull notar la intensitat de la pissarra del priorat, i quan vull un vi més fresc, tipus un trapat, doncs ja compraré un vi de la Conca perquè busco un vi més fresc. No m'interessa un vi molt fresc del priorat ni un vi molt intens de la Conca, no tindria sentit. Cada vi una mica al seu lloc.
I bé, com estàvem parlant abans, a banda de fer el teu propi vi, també tens el projecte del Clos dels Cims, en què organitzes, entre altres coses, tastos de vins a domicili. Com estan funcionant?
Bueno, vaig fent cosetes, no, la veritat és que no em queixo. Com bé saps, la meva feina principal no és aquesta, amb la qual cosa això és purament un hobby. I vaig fent, la veritat és que sí, tant a cases particulars, a vegades, com a restaurants, com a hotels. Properament, segurament, amb l'Ajuntament de Sant Celoni organitzarem uns quants per aquí pel poble. Van sortint coses, i la veritat és que no em puc queixar.
I normalment, per exemple, quan vas a fer tastos de vins a domicili, com rep la gent aquesta idea? Com funciona? Acaben satisfets els clients? M'imagino que sí, però...
Jo sempre dic que si amb el vi no ets capaç de satisfer la gent, ja no tens gaires coses amb què provar-ho. Perquè de seguida crea un ambient molt maco, molt distès, de seguida a la gent li agrada molt... Quan li ensenyes tres... És un tema en el que és molt fàcil entrar-hi. Vull dir, amb quatre detalls, amb quatre pinzellades, comences a descobrir coses a les copes que ni t'imaginaves. Doncs el sentiment sempre és de que la gent queda molt contenta i superagraïda, sempre.
I a banda de fer tastos a domicilis, com has dit, també treballes en restaurants. Actualment estàs assessorant algun restaurant o...
Ara estem amb el restaurant mateix d'aquí del Parc de Gualba, que estan començant a reactivar molt el parc i ara s'estan posant forts també amb el tema del restaurant i confio que n'hem començat a parlar, entenc que sí, que començarem a fer coses, a revisar una miqueta la carta i donar-los un cop de mà amb el tema del vi.
I la gent que vulgui posar-se en contacte amb tu o bé per organitzar un tast de vins a domicili o per... Uh-huh. O perquè és un restaurant i vol el teu assessorament, on pot trobar informació del projecte?
Bueno, data d'avui a tot arreu. Tinc una pàgina pròpia, que és el Clos dels Cims, simplement posant Clos dels Cims a qualsevol buscador surt. Hi ha Facebook, hi ha Twitter, hi ha Instagram, qualsevol xarxa social.
Doncs, tot i ser un projecte aficionat, el Clos dels Cims està present a tot arreu. I a mi també m'agradaria parlar una mica de la gent que no hi entén tant de vi. Uh-huh. Els que som, m'incloc, més neòfits en això del VIP, podem també demanar un tast, el sí, podrem disfrutar.
Sí, sí. De fet, el tast que d'alguna manera venc més és purament el d'iniciació. Hi ha molta gent que té aquella cosa de manera més o menys regular prendre vi, però de tenir molta certesa i molts coneixements de realment què s'està prenent, no tanta. I sí, hi ha molta curiositat i moltes ganes d'aprendre, amb la qual la major part de la gent el que vol és justament això. Gent neòfita, com dius tu, que té quatre coneixements, els que pugui tenir el gran públic, i això, i gent que té moltes ganes de dependre i que quan comença a descobrir-hi coses queda fascinada sovint.
I per aconseguir ser una entesa amb vi, cal tenir alguna qualitat especial o només moltes ganes d'aprendre'n, de beure?
Jo crec que no, perquè una cosa és que tu siguis un gran tastador, que siguis un gran catador i que siguis capaç de deduir l'anyada o el raïm amb el que està fet o la regió de la que ve aquell vi. Però per al consumidor jo crec que això és absolutament innecessari. Jo crec que al final el vi és passió i sobretot per al dia a dia hauria de ser un producte més a taula, com ho és el pa, com ho era durant anys i anys ho va ser el vi. No crec que calgui massa cosa més. Si tens un bon olfacte i ets sensible, òbviament ajuda molt, no? Però jo crec que és com tot. Jo crec que amb feina i amb il·lusió és un món al que s'hi pot entrar amb relativa facilitat.
Perquè algú que es volgués iniciar en aquest món li donaries algun consell?
Tu que begui molt de vi. Tal qual.
Bàsic.
Jo crec que, bàsic, jo crec que sí, que la manera de conèixer molt el vi és veure'n, no vull dir molta quantitat, vull dir vins de molts orígens diferents i de moltes varietats diferents, i deixar-se, tancar-se el mínim possible, conèixer tots els vins, tants vins com puguis, crec que és la clau.
I llavors m'agradaria preguntar també una curiositat que tinc jo, perquè com hem comentat soc bastant neòfit amb el vi, i a vegades quan vaig al súper o algun celler veig que hi ha ampolles de vi que poden arribar a costar 100 o inclús 1.000 euros. Uh-huh. I quina és la diferència d'aquest vi entre un vi de preus més econòmics?
M'agradaria dir-te que la qualitat. El que passa és que això no és sempre necessàriament així. Sovint sí. És a dir, si tu gastes 100 euros en una ampolla de vi, tens moltes més opcions de que el vi sigui bo que si n'en gastes 10. Està claríssim. Ara, no sempre la relació entre el preu i la qualitat és la correcta. Hi ha cellers en els que pagues màrqueting i hi ha cellers en els que pagues història. Per dir-te, si et compres una ampolla de Vega Sicília i et gastes 100 euros, ben pagats estan. Aquesta gent són història viva del vi. I si vols conèixer el que fan, l'has de pagar. És així. Hi ha altres cellers de gent d'altres sectors, no del món del vi, que s'han posat a fer vi i posen al vi uns preus disparats i tot sovint no, el valor no és l'adient.
I bé, ja per acabar, has aconseguit incloure els teus vins a la guia Penyín. Tens aquesta afició pel vi, el teu projecte al Clos dels Cims. Tens alguna cosa en ment per donar continuïtat al projecte o t'agradaria fer alguna cosa més a banda del que estàs fent ara amb el món del vi?
No, perquè l'únic que em plantejo és si més endavant l'elaboració la canviaré. Si un any decidiré fer un vi amb bota, o un any decidiré fer un vi dolç, o un any inclús intentaré l'aventura de fer un escumós o qualsevol altra tipologia de vi. I pel que fa als tastos i demés... Bueno, és que és tan ampli, quan no és un restaurant és un hotel i quan no és refer una carta és organitzar un tast i quan és inescutable. Vull dir que em sembla que ja toco una mica tots els pals. Que encara que volgués ampliar horitzons, no... ja remeno una mica per tot arreu.
Doncs, Lluís Romero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al cafè, per haver-nos portat el teu projecte al Clos dels Cims i que puguis seguir per molts anys fent vi i portant-nos a tots la teva passió pel vi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs ara ens trobem a la nostra secció de dret del programa, on avui el Francesc, com molt bé ha introduït abans, ens parlarà, juntament amb en Cels, sobre el procés participatiu o el 9-9-N, sobre la seva actualitat més... Bé, us dono la paraula, nois.
En primer lloc, a mi m'agradaria recordar una mica com s'han anat desenvolupant els fets. En primer lloc, semblava ser que l'executiu espanyol no realitzaria cap acte tendent a la impugnació del 9-9-N o del nou procés participatiu o de la consulta alternativa o de com se li digui, i en principi semblava que en feia burla, i així consta, però després van començar a cultivar un caldo de cultiu que va demanant al Consell d'Estat que es pronunciés en un dictamen, i aquest dictamen va ser dictat per la Comissió Permanent del Consell d'Estat a dia 30 d'octubre del passat mes.
Sí, un dictamen que era preceptiu, que la llei exigeix que es doni per tal de poder posteriorment anar al Tribunal Constitucional i demanar-li que admeti a tràmit aquest recurs. I simplement amb l'admissió de tràmit, doncs aquest recurs ja queda suspès perquè així ho marca la llei.
Exacte. Una vegada fet això, el dia 31 d'octubre, en un acord del Consell de Ministres, com a òrgan col·legiat del govern, es va adoptar la decisió de presentar un nou recurs al Tribunal Constitucional, i precisament el dia 3 de novembre els advocats de la Generalitat de Catalunya van presentar un escrit al Tribunal Constitucional en què després ens detindrem més i parlarem sobre el que li diuen. El dia 4 de novembre va ser quan el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit per unanimitat l'escrit d'impugnació del procés participatiu amb la conseqüent suspensió del 9-9-N, i va dir que l'escrit dels advocats de la Generalitat s'incorporaria a les actuacions. Precisament el dia 5 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la providència del Tribunal Constitucional, i finalment, així com actes importants en el pla judicial o jurisdiccional, el dia 6 de novembre es dicta l'auto, la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, no otorgant una mesura cautelar demanada per la Generalitat. A partir d'aquí començarem a debatre una mica sobre tot i a veure què es diu en cada text d'aquests i com està la situació.
Bé, doncs efectivament està ara mateix el 9-9-N suspès pel Tribunal Constitucional, i bé, aquesta mateixa tarda hem pogut saber que, segons declaracions de diversos càrrecs polítics del govern de la Generalitat, es trasllada l'execució d'aquest procés als voluntaris. Una cosa que, de fet, ja des d'un principi estava bastant donada, no? En el sentit que ja des del moment en què s'inicia aquest procés participatiu i en què es demanen voluntaris, doncs ja s'està demanant que siguin efectivament voluntaris els que portin a terme, com a mínim, la part més important d'aquest procés. Ho fan també per donar una resposta a la darrera suspensió del Tribunal Constitucional, però bé, estem parlant d'un terreny jurídicament molt relliscós, perquè l'actitud tant del govern espanyol com la resposta que està donant el govern de la Generalitat són actituds, són postures que des d'un punt de vista jurídic no s'han donat fins ara. De manera que, bé, doncs estan allà en aquest marge legal, que no se sap fins a quin punt estan dins o fora la legalitat, però bé, de moment el procés podríem dir que avança i que finalment doncs sí que hi haurà urnes, que era segurament doncs el que més preocupava i el més important.
A mi ara m'agradaria referir-me una mica als textos en si que han estat en el curs de tots aquests actes processals diversos davant de diferents tribunals i amb diferents conseqüències. En primer lloc, m'agradaria explicar una mica què passa amb el dictamen del Consell d'Estat del 30 d'octubre. Com molt bé abans ens ha dit en Francesc, aquest dictamen és un document, un text jurídic que emet un òrgan que es diu Consell d'Estat, que és l'òrgan consultiu màxim a nivell de l'Estat, que emet la seva opinió i li diu al govern què pensa, i a partir d'aquí el govern va obtenir el recolzament necessari per poder procedir a la impugnació davant el Tribunal Constitucional del nou procés participatiu. En el fons, en aquest dictamen, el Consell d'Estat està dient que, tot i no haver-hi un acte administratiu exprés de la Generalitat, perquè no hi ha com a tal ara una norma jurídica que faculti a la Generalitat per convocar aquest procés participatiu, diu que en certa mesura es dona un acte administratiu perquè prové d'un òrgan, que és la Generalitat, imputable a la Comunitat Autònoma de Catalunya en l'exercici de les seves funcions i que, si bé no es plasma per escrit, són actuacions materials i fins i tot que podrien ser de via de fet, no?
Efectivament, no, que no hi hagi instruccions escrites o proves documentals no significa que no es pugui impugnar, no? Perquè si no seria tan senzill com saltar-se la llei a través d'actuar per via de fet, no? sense deixar una constància escrita. Però també, de fet, si parlem del contenciós administratiu, que és el tribunal que controla tota l'activitat administrativa, quan tenim algun problema amb alguna multa o qualsevol tipus de relació amb l'administració, doncs un dels motius que admet per ser recorregut en aquest tribunal és la via de fet, juntament amb altres com serien doncs, la inactivitat administrativa. La inactivitat administrativa seria, per exemple, un ajuntament que no recollís les escombraries, no? Però no és gaire freqüent. Tampoc és gens freqüent la via de fet. La majoria d'actes de matèria, diguem, de recursos que arriben al Tribunal Contenciós, que aquí no estem parlant de Tribunal Contenciós, però poso l'exemple per exemplificar-ho millor, són actes administratius, no via de fet ni cap altre. Simplement voldria afegir que és com a mínim una mica sorprenent, no? Per molta gent costa una mica entendre com en un principi i de fet encara ara, no? Per un costat s'intenta desacreditar, s'intenta menysprear aquesta consulta, però al mateix temps es recorre. Doncs per què? Doncs posem un exemple, no? Imaginem-nos un país, un estat, que funcionés amb tres cambres legislatives. Dues d'aquestes cambres fan lleis, com serien, per exemple, el Senat i el Congrés, fan lleis, no? Segueixen un procediment legislatiu i van fent lleis. I una tercera cambra, també composada, imaginem, és un supòsit hipotètic, també una tercera cambra també composta per diputats, en lloc de fer lleis, el que fa és controlar les lleis que fan les altres dues. I com les controla? Doncs dient, aquesta llei no la vull, la censura. Diguem que fa una mica de censura, de legislador negatiu. Si bé les altres dues cambres fan lleis, aquesta cambra, aquesta tercera cambra hipotètica, el que fa és treure les lleis que no li agraden de l'ordenament jurídic. Doncs bé, no és exactament el mateix, per només faltaria, diguem, no? Però és una mica la funció que fa el Tribunal Constitucional. De fet, hi ha molts autors, molts juristes, que independentment de la seva ideologia, doncs, així ho consideren com a legislador negatiu, perquè el que fa és depurar d'alguna manera l'ordenament jurídic i treure aquelles lleis que considera que són contràries a dret, contràries a la Constitució, per ser més exactes.
I tornant al dictamen del Consell d'Estat i per acabar amb aquest document, dona el recolzament al govern com perquè interposi un recurs contra actes de la Comunitat Autònoma de Catalunya davant del Constitucional i subsidiàriament un conflicte positiu de competències, perquè estima que això és competència únicament estatal, i a partir d'aquí diu que el que s'impugna és el procés participatiu, tot el nucli, diem, d'activitat administrativa, i diu qualsevol altres actes de qualsevol naturalesa que siguin.
Efectivament, doncs, que de fet hi ha una certa discrepància o debat jurídic en el sentit que si el govern espanyol volia impugnar, volia actuar d'acord amb la llei, no? Amb els seus motius jurídics que tingui, que estimi convenients, si volia actuar el govern espanyol contra les actuacions de la Generalitat de Catalunya, el que havia d'haver fet no és presentar un nou recurs, sinó presentar el que es diu un incident de...
Sí, un incident d'execució.
Incident d'execució.
Precisament això és el que es refereix l'escrit dels advocats de la Generalitat que envien cap al Constitucional el dia 3 de novembre, en el que defensen això que ens deia en Francesc, que, a veure, el Consell d'Estat, a més, ha dit que tot això que està duent ara a terme la Generalitat suposa un incompliment a la suspensió que havia decretat el Tribunal Constitucional en l'admissió del primer recurs que va promoure el govern espanyol. Doncs bé, els advocats de la Generalitat defensen que, si creuen que això és un incompliment de la suspensió, per què no presenten aquest incident en el procés i ja està? Doncs no, diu, saps què fan? Presenten un nou recurs perquè al presentar aquest nou recurs poden invocar l'article 161.2 relatiu a la suspensió automàtica i au, així garantitzem que això ja no es durà a terme sense necessitat de fer res més, abusant del poder amb l'única finalitat d'aquesta, de que no es pugui participar, perquè si es plantegés l'incident no tindria aquesta opció el govern.
Efectivament. De fet, també voldria destacar una mica doncs, per què s'ha arribat fins aquí per part de totes dues parts, no? Com és que hi ha hagut dues impugnacions, com és que hi ha hagut, diguem, tants esforços judicials i també polítics, però també nosaltres ens centrem més en la part judicial, no? Tant per part del govern espanyol com per part del govern català, uns per intentar que no es portés a terme cap tipus de consulta ni de votació i uns altres doncs, perquè, no? Per aconseguir el contrari. Doncs bé, resulta que aquí, a l'estat espanyol, cap referèndum és vinculant. Cap, excepte en dos supòsits que ara explicaré. El que vull dir amb això és que qualsevol consulta, a la pràctica, equivaldria a un referèndum no vinculant, no? Perquè des d'un punt de vista jurídic, no? Qualsevol consulta és que una consulta no és vinculant des d'un punt de vista jurídic i que independentment de quin sigui el resultat que en surti, doncs l'executiu, el govern o el legislador poden fer el que creguin oportú, no estan vinculats per aquest resultat. Doncs bé, doncs llavors podem dir que una consulta és el mateix que un referèndum vinculant, no? Perquè si en un referèndum vinculant també es vota, però el resultat doncs, tampoc vincula ni al legislador ni a l'executiu en la seva actuació, doncs podríem dir que la pràctica és el mateix. Sí que hi ha dos tipus de referèndums vinculants, en teoria. Un és el de reforma de la Constitució i els altres són els de reforma o aprovació dels estatuts d'autonomia, que ja hem vist que a la pràctica tampoc són gaire vinculants perquè a Catalunya es va aprovar en referèndum l'estatut d'autonomia de Catalunya i després va ser retallat. Per tant, molt vinculant sembla que tampoc és. No? El que passa és que, clar, conscient que no és vinculant jurídicament, però sí políticament, el govern de la Generalitat volia fer aquesta consulta, com estava prevista en un inici, amb el decret de convocatòria, perquè sabia que si aquesta consulta hi havia una participació substancial, una participació important, doncs el resultat que en sortís no seria vinculant jurídicament, d'acord, però sí políticament, perquè quin seria el polític que, d'alguna manera, podria actuar en contra d'aquest resultat. I per això el govern de la Generalitat deia no, si no és vinculant, deixeu-nos-la fer, si només és una consulta, tal. Però clar, des de Madrid deien sí, ja, no és una consulta, vull dir, no és vinculant, però vincula des d'un punt de vista polític, no jurídic, però sí polític, i per això han posat tants impediments.
Que ja és suficient, també.
Exacte, no és poc important que vinculis d'un punt de vista polític quan la democràcia és un valor cada vegada més consolidat en la nostra societat, no? I això explicaria el perquè de la postura tan ferma i tan contundent i determinada per part de tots dos bàndols, diguem.
A més, es va criticar aquesta nova admissió a tràmit per part del Constitucional, de l'escrit d'impugnació del procés participatiu, es va criticar i, a més, es va sospesar o corria el rumor de que es plantejava que fessin una mena d'advertiment directe a Mas perquè acatés tot això i frenar els peus directament a Mas. I si bé aquesta mesura com a tal no va ser adoptada, sí que és cert que en la providència del Tribunal Constitucional es diu que es notifiqui personalment a Artur Mas. Què en penseu?
Bé,
és un avís directe, això?
Home, ja, sí, podríem dir que més directe que indirecte, no? Com a mínim. Però sí, hi ha cert neguit, perquè inclús en la situació actual, en el procés participatiu actual, la situació és una mica doncs, el mateix. No? De la mateixa manera que la consulta equivali a un referèndum no vinculant, doncs el procés d'ara equival doncs, també una mica a una consulta, no? Perquè si bé és cert que té menys garanties democràtiques, si hi ha una participació important, també vincularà políticament, també serà vinculant.
Però, en el fons, tant si és procés participatiu com el 9-9-N, com consulta o com referèndum, al final l'objectiu sempre és el mateix, no? El d'intentar expressar el pensament de la ciutadania. No? Vull dir, sigui el nom que sigui, en el fons, el sentit de fer-ho és el mateix.
El sentit suposo que refereixes a la importància de fer-ho.
Exacte.
Aquesta és la preocupació, exacte. Aquesta és la preocupació de... doncs del govern espanyol, no? per això ha intentat doncs, que no s'arribés a portar a terme. És cert que careix de garanties democràtiques, no? Perquè les meses estan compostes per voluntaris, no serà el mateix.
Exacte, però... això és per la falta de suport des de Madrid directament, no? Vull dir...
Sí, bé, més que falta de suport, potser podríem parlar de traves, no? Però, sí. Però bé, sí que és cert que no obstant això, com que el procés, tot i aquestes faltes de garanties, com que el procés compta amb prou observadors, compta amb prou evidències, m'atreviria a dir que no hi haurà cap cosa estranya, no? Vull dir que els vots que estiguin allà seran vots efectivament emesos.
Exactament, és la voluntat dels voluntaris el que exacte. Ajudarà a fer vàlida.
Aquesta... Exacte, ningú sí. Em remeto una mica a les consultes populars que hi va haver fa uns anys enrere, en aquestes consultes populars que es van dur a terme pràcticament a tots els municipis de Catalunya. Ningú dubtava que el que sortia allà, els vots que sortien allà, eren totalment verídics, totalment reals i sense cap tipus...
Eren vàlids. Punt.
Exacte, exacte, perquè sí que era un procés molt transparent. És a dir, tenia poques garanties, però precisament en tenia una de molt important, que era la transparència, que qualsevol persona podia veure tot què passava exactament amb el vot, des que el dipositava a l'urna fins que era comptat. Doncs aquí estem, m'atreviria a dir, en una situació intermitja entre aquelles consultes i una consulta oficial com la que estava prevista inicialment, no? És a dir, ara qui organitza... Aquest procés és la Generalitat, que encara que no li digui consulta, a la pràctica és una consulta organitzada per voluntaris o executada per voluntaris, però a la pràctica és una consulta. I a més, és una consulta que es fa a tot Catalunya a la vegada i organitzada pel govern. I només per aquest fet, només per aquest simbolisme...
Aquest consens que ha hagut en la ciutadania...
Exacte, i en els partits polítics a favor del dret a decidir, doncs ja és molt diferent.
A més, ara la Generalitat, si ens fixem... primer de ser la consulta com a tal i després a passar a ser el procés participatiu, ara també s'ha introduït en escena els drets fonamentals i s'està parlant ara d'opinió, de llibertat ideològica, de llibertat d'expressió, tant de drets fonamentals a la Constitució com a drets humans a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Sí, bé, la democràcia encara no és prou consolidada en el dret internacional.
Això és evident.
No? Per això hi ha tantes dictadures que se les reconeix com a tal.
Segons com la democràcia, si no es du a terme d'una manera correcta i amb el procés de la ciutadania, la democràcia pot acabar amb demagògia, pot acabar com una democràcia en segrest, no? O posada en dubte, que és això que falta encara... molts anys de progrés en aquest aspecte.
Sí, sembla ser que faltin els polítics que descrivien els filòsofs, eh?
Exactament. Sí, sí, Aristòtil, eh? La política, sí, sí.
De fet, hi ha filòsofs que apunten precisament, i ben cert que és, que la democràcia, quan li falta consens o quan li falta qualitat, em refereixo sobretot a drets fonamentals, acaba sent una dictadura de les majories.
Exactament. Aristòtil en la política parla de tres formes de govern, d'entre les quals una és la monarquia, en la qual només en governa un, que pot acabar això en dictadura. Llavors també parla d'aristocràcia, que això acaba en oligarquia, en el govern d'uns pocs per als més interessats que treuen del poder.
El govern d'uns pocs per als interessos d'uns pocs, no?
Exactament. Sí, sí, sí. I llavors ell intenta entendre també, que és el que he dit, que la democràcia pot acabar en demagògia i posa l'exemple de la República com a òrgan democràtic més representatiu, ja que concep els tres papers de monarquia, representat com en un president, aristocràcia representat en un parlament i aquest lligam de democràcia en la ciutadania. No? Això ho definien els grecs, sobretot Aristòtil, no? Però ja en parlaríem en un altre moment. No? Però és aquest apunt que volia fer en referència a aquest aspecte de la democràcia.
Bé, doncs, reprenent una mica el que comentàvem, no? Estem això davant un procés que té la seva importància, que té la seva... fins i tot diríem el seu moment històric i per tant doncs veurem allà com va. En principi esperem que sigui un èxit de participació, una festa de la democràcia i de fet hauria de ser així, no? Per definició una mica, si veiem els carrers el que ha passat en els últims temps, doncs en teoria hauria de tenir un èxit de participació.
Així ho esperem. També és cert que encara hi ha incerteses entorn del 9 de novembre, entorn quin paper policial hi haurà, ha ocupat també una destacada importància en relació a com actuaria la policia, els Mossos...
Bé, en principi no crec personalment que hi hagi cap problema en aquest sentit. No? Sí que hi haurà un desplegament especial, però un desplegament especial per evitar que hi pogués haver algun disbauxat, no? que pogués causar algun tipus de problema, però sí, en principi el dispositiu és molt semblant als dispositius que hi ha quan hi ha un partit de futbol de risc, però clar, evidentment a nivell de tot Catalunya, no?
Perquè en principi parlant... únicament en funcions de garantir la seguretat i l'ordre i limitat això.
Exacte, sense cap objectiu més, eh? I no hi ha d'haver cap problema, serà un dia des d'un punt de vista de l'ordre públic, un dia totalment normal, no? I tant Mossos d'Esquadra com policia local doncs sí que estaran especialment atents a que no hi hagi cap incident ni cap problema en aquest sentit.
I ja volia fer, per anar acabant, una referència al fet de que la Generalitat hagi anat ara al Tribunal Suprem. Precisament el dia 6 de novembre, ahir, vam saber que la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem denegava una mesura cautelar que sol·licitava la Generalitat de Catalunya dient: interposo un recurs especial aquí perquè vull preservar drets fonamentals, i què és el que, com a tal, la Generalitat impugnava ara l'acord que havia pres el Consell de Ministres d'impugnar el procés participatiu davant el Tribunal Constitucional. Però aquí el Tribunal Suprem, en certa mesura, poder anar tirant pilotes a fora, però a part és obvi que no vol trepitjar el Tribunal Constitucional i ha dit que sobre el fons de tot això l'únic competent per resoldre és el Tribunal Constitucional i que en aquest cas no es podia impugnar aquest acord perquè en la mesura en què la Generalitat ha anat tard i el Tribunal Constitucional ja ha admès aquest recurs a tràmit i s'ha publicat això al butlletí oficial i ja compta amb eficàcia, el Tribunal Suprem diu que no hi pot fer res i que obre un període d'al·legacions, al·legacions que, en les que es podrà personar el Ministeri Fiscal, òbviament.
Gràcies, i aquest cap de setmana ens espera un parell de dies de molta festa, començant per les festes de Sant Martí i de Sant Celoni, i aquest diumenge amb el procés participatiu, el 9-9, com li vulgueu dir, i que, molt bé, a disfrutar-ho i a veure quins resultats en traiem.
Mora na filosofia pra que rimar amor e dor.
I ara obrim el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens havia anunciat que ens vindria a parlar de la ètica i la moral i diferenciar aquests dos conceptes que a vegades tendim a pensar que són el mateix. Bona nit, Adrià, de nou.
Què tal? Bona nit, ara sí, i benvinguts una vegada més al nostre espai dedicat a la reflexió filosòfica, on reunem i argumentem sobre les temàtiques més importants de la història del pensament. El tema d'avui, com ja molt bé ha introduït el Pol i abans a la introducció, serà l'aproximació a la diferència de significat entre ètica i moral, ja que avui dia es tendeix a utilitzar la mateixa paraula per referir-se al mateix. Normalment es sol pensar que ètica és un sinònim de moral i viceversa, i això no és del tot així. Per tant, quan acabem el programa ja sabreu el perquè d'aquesta diferenciació, que en l'actualitat suposa un grau de certa confusió a l'hora de parlar, per exemple, dels nostres valors morals o dels nostres codis ètics. Aquest cop tornarem a filosofar amb Aristòtil degut a la seva fantàstica aportació ètica en l'obra Ètica a Nicòmac, la qual relacionarem amb la moral cristiana i, amb més especificitat, amb l'autor medieval Pere Balart i la seva obra Coneix-te a tu mateix. Com he de viure per morir dignament? O més simple, com he de viure? Aquesta és una de les qüestions més significatives amb les quals la filosofia s'ha enfrontat des dels seus inicis. Aquesta pregunta és la que ens portarà posteriorment a la diferenciació entre ètica i moral. A la Grècia antiga, quan es jutjaven els actes dels ciutadans, ho feien des d'una perspectiva ètica segons l'acció comesa del ciutadà en l'àmbit de la ciutat. En l'Ètica a Nicòmac, Aristòtil argumenta que les accions vicioses afecten directament a la vida en comú. Per solucionar-ho, la praxis política determina uns fins desitjats en l'àmbit de la mateixa ciutat. És a dir, la pràctica política regeix uns fins comuns per a tots els ciutadans dins la ciutat. A la polis grega, a la ciutat grega etimològicament en el nostre llenguatge, es jutjaven les accions que comportaven uns costums no virtuosos en l'ànima del ciutadà, sobretot els actes que Aristòtil anomena no voluntaris, els quals consistien en deixar-se controlar per les passions del cos, cosa que els feien al marge, actes al marge de la pràctica política. Per Aristòtil, el fet de triar malament per desconeixement ho considerava la maldat total. Això no vol dir que el cos sigui quelcom dolent, com deia Plató, qui raonava que era presoner a l'ànima i que no havien de tenir-lo mai present. Aristòtil el que fa és buscar el terme mitjà, Dit en altres paraules, la justa mesura de les coses. Aquest terme mitjà es troba entre les accions i les passions, per entendre-ho d'una manera fàcil i simple. Per Aristòtil, hem d'actuar segons la nostra naturalesa. Les passions són el motor dels nostres actes, però aquestes passions no poden anar a la seva. Les ha de conduir la raó. La virtut pertany a l'ànima, però és el cos el que la conté. Per tant, les virtuts ètiques arrelades en l'ànima conformen i conformaran el bon caràcter. Aquell que té bon caràcter, l'home virtuós, culminarà les bones accions en la ciutat. En conclusió, podem dir que el propòsit d'Aristòtil consisteix en reflectir que el ciutadà ha de dur a terme una sèrie d'accions dins la ciutat que faran possible que s'aproximi a la virtut ètica i política. La pregunta que ara us dirigiré serà que té validesa en l'actualitat el fet de jutjar els nostres actes segons el que fem o el que realitzem?
Bé, això que ens comentes és una reflexió complicada. Jo crec que sí, que els nostres actes en part s'han de jutjar en funció del que acaben siguent, no tant en funció de l'objectiu o la finalitat que persegueixen. Al cap i a la fi, suposo que en Cels està d'acord amb mi, així és com es construeix la nostra societat en molts camps, per exemple, en el dret, en què optem per jutjar els actes en funció del que són i no de la finalitat que busquen.
Sí, això és així en moltes vegades, sobretot en aquells casos en què la responsabilitat per les accions que cometen les persones es configura d'una manera quasi objectiva o objectiva sempre. Vull dir, quan s'ha produït aquest resultat i s'és atribuïble, doncs es respon d'aquest resultat, tot i que també, segons del camp en què estiguem, sí que es pot entrar a valorar.
Bé, Adrià, fins ara només ens has fet referència a l'ètica, però ens has dit que l'ètica i la moral eren coses diferents. Per què no ens parles una mica de la moral?
Exacte, era el que ara mateix començaré a introduir. Si heu pres atenció, com ja molt bé ha dit el Pol, haureu vist que fins ara només hem fet referència a l'ètica, i és que aquesta és la que ha de respondre a la pregunta com he de viure, que he iniciat al començament de l'explicació. La moral és una altra cosa, no menys important, que neix amb els autors cristians i té un significat en l'expressió diferent a l'ètica. Torno a fer èmfasi en que l'ètica és la que ha de respondre a la pregunta com he de viure. La moral, en canvi, ha de respondre a una altra pregunta, a la pregunta què he de fer. Quan en la Bíblia, en el llibre Èxode, Moisès transmet al poble d'Egipte els manaments que Déu li ha encomanat, com per exemple no mataràs, no cometràs adulteri o no robaràs, el component no té una càrrega de prohibició que no té l'ètica. Podríem dir que a Grècia, quan es parlava d'ètica, no hi havia les connotacions religioses que després va aportar la moral. La moral té més a veure amb la interioritat de la consciència, mentre que l'ètica es centra més en l'exterioritat d'aquesta. És a dir, l'ètica es centra en el que fem i la moral en el que pensem, en la interioritat de pensar en la nostra consciència. El component religiós creieu que ens limita a l'hora de realitzar una acció i crea el pensament d'actuar bé o d'actuar malament, segons la creença que un individu pot arribar a tenir? Què us sembla, nois?
Sí, sí, que té molta influència, sobretot el cristianisme, i depèn de quina religió o no pot tenir més grau d'influència que en segons quina altra.
I Adrià, també ens pots parlar d'algun autor que hagi treballat, per exemple, ara com ens parlava en Cers, la moral cristiana?
Doncs sí, jo he trobat el més idoni, que era Pere Balart, per això mateix, per clarificar una mica aquesta pregunta anterior, ja que veig que notats certes controvèrsies, parlarem amb més especificitat sobre la moral cristiana i sobre l'autor que m'ha semblat, com ja deia, més idoni, que és Pere Balart. Aquest filòsof fou un dels primers autors medievals en redactar una reflexió moral amb un caràcter de caire filosòfic. La tesi principal, que abarca gran part de tota la seva argumentació, fa referència a la moral de la intenció. Compta amb aquest concepte d'intenció que serà de major importància a l'hora d'entendre la diferència amb els filòsofs grecs. Gràcies a aquesta premissa podem entendre d'una forma més nítida el lligam que existeix entre el pensament de l'autor i la moral cristiana. Fent referència als grecs de nou, aquests donaven una major validesa a l'acció duta a terme pel ciutadà, és a dir, el que determinava la bona acció i l'acostament a la virtut es trobava en l'acció mateixa. Com diuen l'ètica Nicòmac, la virtut se refiere a passiones y acciones. En canvi, la moral cristiana i de Balart agafen la intenció com a element més cabdal. El filòsof Balart explica que pels grecs l'acció era el més important perquè era el que s'observava amb més claredat, és a dir, era el més evident, però no era el que s'havia de jutjar, perquè el seu pensament reflectia que la intenció determinava la moralitat de qualsevol tipus d'acció. Moralment, una acció és bona quan la intenció d'aquesta acció és correcta i es correspon amb la voluntat de Déu. És a dir, Déu és qui coneix les intencions, les nostres intencions, i accedeix a la consciència de l'individu. Pere Abelard localitzava les intencions a la consciència, i aquesta consciència la defineix com un òrgan espiritual, que permet que l'individu escolti la veu divina, que conseqüentment provocarà en l'individu la pràctica de les bones accions mitjançant la bona intenció. En el cas que un individu dugui a terme un mal, convençut que realitza un bé, certament no deixa de produir una mala acció, no deixa de produir un mal, però la persona en qüestió no és culpable moral d'aquest mal, perquè el que valoren Abelard i la moral cristiana, o el que valoraven, és la intenció. Això s'exemplifica amb el següent fragment exposat en l'obra d'Abelard, Coneix-te a tu mateix. Diu així: diem que en si mateixa la intenció és bona, però no diem que en si mateixa l'obra sigui bona perquè contingui un bé, sinó perquè prové d'una intenció bona. Com veieu, el debat està servit. Abans de preguntar-vos sobre la qüestió, afegiré un altre detall a tenir present. Aristòtil, en l'Ètica Nicòmac, té un capítol específic en el qual parla de l'amistat, concepte que adquireix un paper importantíssim, ja que l'amistat és bona degut a que és el complement perfecte de la justícia. Aquí Aristòtil entén la justícia com la virtut més alta. Per Aristòtil, l'amic es definia com a mirall de l'amic. Pel cristianisme, la identitat passa per ser amic de Déu, qui decideix el que està bé o el que està malament. El bé moral no depèn de cap acord d'amistat ni de cap llei humana. En canvi, per Aristòtil, les lleis de la ciutat t'humanitzen. La pregunta és: de quina manera o quant mal ha fet l'imposició cristiana a la nostra societat i a l'hora de fer política al llarg del temps es valoren les accions o les intencions, en aquest cas del qui comet l'acció? És a dir, molts exemples en l'actualitat poden servir, el fet de dir: oh, ha fet una mala acció però ho ha fet amb bona intenció, com justificant-lo, no? com que ha fet bona intenció ja està justificat i no fa falta res més. Com ho veieu?
Jo penso que en el món actual el que es jutja són manifestacions externes de les persones, és a dir, es produeix una acció i nosaltres principalment jutjarem aquesta acció, tot i que la puguem eventualment relacionar amb la intenció que hi ha al darrere.
Jo crec que és interessant tenir en compte, a l'hora de jutjar una acció en ambients informals, jo crec que és bo i interessant tenir en compte la finalitat de l'acció. Quan dic ambients informals, per exemple, em refereixo, un amic teu vol, jo què sé, fer-te un regal, donar-te una sorpresa o fer alguna cosa que t'ajudi a tu. Pel que sigui, aquesta cosa li surt malament i al final, en comptes d'un benefici, acaba sent un perjudici per tu. En aquest cas, jo crec que el que hem de fer és valorar la finalitat i no l'acció, ja que estem parlant d'un context totalment informal, que estàs parlant d'un amic teu, que seria una persona que t'estimes, i en aquest cas hi hauria...
Sí, exactament, és la intenció,
sí,
no?
La intenció és el que compta, que es diu normalment. En canvi, en contextos més seriosos, per exemple, en el món judicial, o per no posar d'exemple el món judicial, en el món laboral, imaginem per cas, per exemple, aquí, que estem fent un programa de ràdio, com per exemple aquest, i tenim una idea que a priori pot semblar molt brillant. La portem a terme i al final resulta ser un desastre. Al final aquí jo crec que el que acabarà comptant és l'acció, perquè al final el que arribarà en el nostre cas al públic serà un desastre. I aquí, per moltes bones intencions que tinguéssim, el que ens acabarà valguent i que jo crec que ha de prevaldre és el resultat final. I ja per anar acabant, què és el que ens deia Plató sobre l'ètica?
Doncs la reflexió que fa Plató sobre això la trobareu, ja veureu, molt interessant. Aquest parèntesis us provocarà una reflexió perquè us adoneu del que realment pot significar el fet d'actuar política o èticament segons la manera de pensar que trobem correcta. En el llibre segon de la República de Plató apareix l'anomenat mite de l'anell de Giges. Aquest mite va del següent: si agafes a una persona justa i li dones l'anomenat anell, que et facilita el poder de la invisibilitat, aquest, referent a la persona justa, l'utilitzarà com una persona injusta. I si no ho fa, és per la impotència d'aquest per ser un tirà. És a dir, perquè és idiota. Això és la tesi que dona Glaucó, o que Plató fa que Glaucó introdueixi en el segon llibre de la República, i per Glaucó l'excel·lència era semblar bo sense ser-ho. En aquest segon llibre, el propòsit de Plató serà contrarrestar aquesta tesi, però el dubte queda llançat. Vosaltres què faríeu? És a dir, si tinguéssiu el poder de l'anomenat anell de Giges que us fa permetre el poder de la invisibilitat, l'utilitzaríeu en fi de bé o en fi de mal... És complicat, però ho trobo molt interessant. Jo no em mullo perquè jo no tindria la sensació de què és el que realment faria.
Bé, ens estàs plantejant una problemàtica molt difícil. Si tinguéssim, com dius tu, el do de la invisibilitat, jo em sento incapaç de pronunciar-me per decidir què faria. Primer perquè jo crec que això, com que és una situació que ningú s'hi ha trobat mai, per molt que ens hi haguem pensat, que jo la veritat no m'ho he plantejat mai, crec que és molt difícil decidir què faries, i és més, potser quan t'hi veiessis no saps com reaccionaries.
Sí, en aquest sentit estic totalment d'acord, perquè és una cosa que no pots decidir fins que et trobes dins de la mateixa cosa. Ara que també, en vez de l'anell, aniria bé tenir una targeta opaca per a tothom, no?
Molt bona aquesta.
I tant, que sí.
Bé, doncs només introduint aquesta última problemàtica, ara sí que tornant al que parlàvem fa una estona, penso que ja per acabar fent una síntesi final, la moral ha de respondre a la pregunta què he de fer, culminant així en la santedat moral, mentre que l'ètica responent a la pregunta com he de viure ha d'acabar en la felicitat o el saber. Cap no imposat per la moral és un fi suficient. La moral ordena, però qui pot alegrar-se únicament amb aquestes prohibicions? Hi ha quelcom més valuós, el fet de dir sí, sí a un mateix, sí als altres, sí al món, sí a tot. Això és el que correspon a l'ètica. Això, senyors, és el saber i la virtut.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per portar-nos avui al cafè la diferència entre ètica i moral, i ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb més filosofia i amb més ganes d'aprendre.
Doncs sí, exactament, Pol, fins aquí 15 dies amb un altre tema filosòfic d'interès majoritari que segurament us agradarà molt.
Doncs així, ens escoltem d'aquí 15 dies. I fins aquí el nostre programa d'avui. Recordeu que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook i si ens voleu comentar qualsevol cosa ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com. I com cada programa, marxem amb música i ho fem amb Valius, una de les bandes més interessants de l'actual escena catalana. Valius és un duo de guitarra i bateria que tot just amb 2 anys ja han tret 2 àlbums. La cançó que escoltarem es diu Lenin i és del seu últim disc, Fam. Avui que fa 97 anys que Lenin es va convertir en el primer president de la Unió Soviètica, els Valius ens plantegen si Lenin es deia Lenin. I ben fet que fan, perquè el nom real del revolucionari rus era el de, a veure si ho dic bé, Vladimir Ilyich Ulyanov. Com ens diuen els Valius, per què cal posar-hi nom a les coses? I és que al final el nom no fa la cosa. Fa una estona parlàvem de vins amb en Lluís Romero i per moltes etiquetes que hi posem al final el vi sempre serà vi. Igual que el 9N, que li diguem consulta, referèndum, procés participatiu o qualsevol altra cosa, no deixa de ser la voluntat d'una part de la societat d'expressar la seva opinió de manera pacífica i democràtica. Així que us digueu com us digueu, si voleu, ens tornem a trobar al cafè de Punt7 Ràdio d'aquí 15 dies. Molt bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.